Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé a punt de fer 30 anys, agafa les maletes i torna a marxar. Aquest cop, marxar per tornar i tornar a casa. Josep Miquel Arenas, el raper i fruiter de Sa Pobla, ha viscut més de 5 anys a Bèlgica per no ser condemnat per la lletra d'una cançó. Reprovable, pot ser. L'art, com tot, és opinable. Insultant, segurament, però delicte. 5 anys d'exili per les lletres d'unes cançons que ni la majoria sabíem que existien. El patiment de veure morir una mare a la distància era el càstig que mereixia un nano que només escrivia. Ahir, emocionat, tornava primer a Catalunya, després a Mallorca, on l'abraçava la família, els amics. 5 anys després, tornava a casa, on segurament moltes coses han canviat, començant per ell mateix, que torna amb una carrera sota el braç i milers d'experiències per explicar. I darrere fons, la imatge de la felicitat. El mateix Valtònic tuitejava una fotografia somrient amb la seva àvia, que també somriu. Darrere fons, un nano a punt de fer 30, a qui li podrien haver esgarrat la vida, però que l'ha sabut aprofitar, tot i els entrebancs, les dificultats i la pena de no ser-hi. Un nano de 30 anys a qui li queda la vida per davant, perquè tornar és la millor part de l'aventura. Declarava només arribar a Mallorca que és una pena que hagi pogut tornar perquè el delicte ha prescrit i no perquè Espanya hagi fet autocrítica d'una llibertat d'expressió que s'usa o es penalitza segons sol bufar el vent. Ben tornat, doncs. Són les 8 i un minut. I qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui a les 9 del matí parlarem amb Jesús Díaz. Ell és president de la Confederació Espanyola de Religiosos, que celebra aquest matí una assemblea plenària extraordinària per tractar la qüestió dels abusos en el si de l'Església. Serà just després quan Àngel Miret, Santi Sánchez i Toni Picons acompanyaran en el temps de tertúlia per fer el primer cafè i analitzar l'actualitat informativa. I a partir de les 11 del matí ens acompanyarà Elena Cinta, sociòloga i cap de projectes de la Fundació Bofill, per tractar la qüestió de l'abandonament escolar. Serà 11:45 quan pujarà la caravana l'actriu catalana Carme Elias, que el 19 de març del 2022 anunciava que deixava la seva carrera a causa de l'Alzheimer i qui, per cert, avui ens presentarà l'últim documental on relata els seus últims 4 anys, Mientras seas tú. I a les 12 del migdia encetarem un nou cas d'assumptes interns amb la doctora en psicologia i criminologia Rosa Vinyes i després obrirem de nou les portes a la consulta de l'Espai Viure en Salut amb el doctor Jacinto Valverde. A la 1 de la tarda, recta final del programa amb la tertúlia esportiva després del clàssic amb Gemma Mallorca, David Balaguer i Pol Corredoira, com sempre també la girocleta amb Olma Giró i el Bona Vesprada amb Rafa Sanouja.
Tot això i més... Sí, tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Tres minuts que passen de les 8. A aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julbe, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Israel ha continuat intensificant la seva ofensiva terrestre a Gaza aquest cap de setmana, enviant noves tropes i ha atacat més de 450 objectius del grup islamista Hamas.
I mentrestant, l'Organització de les Nacions Unides eleva la xifra de morts a més de 8.000 a Gaza des del passat 7 d'octubre.
Pendents avui també de l'assemblea plenària extraordinària que ha convocat la Conferència Episcopal Espanyola. La trobada està centrada en la qüestió dels abusos sexuals comesos per membres de l'Església.
Tot plegat després que el cardenal Joan Josep Omella hagi reiterat aquest cap de setmana la petició de perdó de l'Església a les víctimes d'abusos i s'hagi lamentat també que alguns mitjans hagin extrapolat intencionadament, diu, les dades de l'informe del Defensor del Poble.
En plena política, Salvador Illa demana al PSC que doni suport a l'amnistia dels independentistes catalans. La petició arriba després que el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, l'avalés públicament.
I tot plegat, mentre 100.000 persones han protestat contra l'amnistia a Madrid, la manifestació va ser convocada per la Fundación para la Defensa de la Nación Española.
I ho dèiem al començar aquest programa, Valtònic ha tornat a Mallorca després de 5 anys i mig d'exili a Bèlgica. El raper mallorquí ha tornat a casa després que els delictes prescrivissin.
Va marxar a l'exili per evitar complir 3 anys i mig de condemna per amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la corona.
I als esports, avui és dia de pilota d'or. Pol Corredoira, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Leo Messi i Aitana, bon matí. Si no hi ha sorpresa d'última hora, seran proclamats els millors jugadors del planeta. Avui a les 8 sabrem la llista completa de France Football, que tornarà a premiar una jugadora blaugrana després d'Alexia Putellas.
I el Barça cau al clàssic amb un gol del Madrid al temps de descompte.
Jude Bellingham va tornar a ser el nom propi de la jornada, va marcar els dos gols dels blancs a Montjuïc, el segon sobre la botzina. El Barça va ser superior a la primera meitat, però després del gol es va desdibuixar.
Anem cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
Dels 25 millors restaurants vegetarians del món. Atenció, perquè en aquest cas dos d'aquests locals els tenim a la ciutat de Barcelona i un d'ells està entre els tres primers del rànquing.
5 minuts que passen de les 8, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui, la setmana també, amb un cel força gris i tapat arreu de Catalunya i un cel amenaçador. De fet, al llarg d'aquest matí tindrem precipitacions, primer comarques del sud de Tarragona, comarques del Pirineu de Lleida, i al llarg del matí aquestes precipitacions, sempre de caràcter feble, aniran escombrant Catalunya de ponent cap a llevant. Per tant, ben bé, fins a migdia, primeres hores de la tarda, risc de precipitacions a qualsevol indret de Catalunya. De cara a la tarda, obertura de clarianes a bona part del país, tret del terç nord, és a dir, Pirineu, Prepirineu. Nord de les comarques de Barcelona, bona part de les comarques de Girona, al llarg de la tarda encara es veuran afectades per precipitacions, que les més importants es donaran sobretot cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu. Les temperatures avui baixen, màximes però al centre del dia superiors a les normals. Estem parlant de valors entre els 17 i els 22 graus. I ara mateix fa més fresca que aquests últims dies. Ara mateix tenim 16 graus a Barcelona i també a Tarragona, només 11 graus a Lleida, 9 graus a Girona, unes temperatures que demà es mantindran encara més baixes que les d'avui. Per tant, demà ens haurem d'abrigar una mica més. Demà, nuvolositat variable arreu del país i ja sense risc de precipitacions.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. A poc a poc es van acumulant cues a la zona de la incidència de primera hora a la C32, prop de Viladecans, en sentit nord, on ara ja hi ha 3 quilòmetres de congestió des de Gavà, tot i que s'està normalitzant la circulació perquè s'ha reobert el carril tallat. Hi ha trams força plens a les vies habituals, d'altra banda, més de 4 quilòmetres tant a l'A2 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí com a la B23 des de Molins sempre cap a Barcelona, o a l'AP7, avui més plena, durant 3 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà en sentit Tarragona. I a les rondes en sentit Llobregat hi ha 6 quilòmetres de circulació lenta i aturades a la B10 entre Sant Adrià i la Vila Olímpica, i a la ronda de dalt des de Santa Coloma i arribant a la sortida de la Vall d'Hebron. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa Sanauja, hola, hola.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Bueno, una mica constipat, però
ai,
aguantant marea.
Temps de constipats.
De moment. Sí, ens anem encomanant uns als altres.
Ara. Què, a qui li donem el bon dia, un dia com avui?
Mira, avui el bon dia... Ja em permetràs, que monopolitzi la meva secció amb aquest tema, però és que m'ha tocat. És un trist bon dia per a tots, perquè ens ha deixat Chandler. Ahir ens llevàvem amb la impactant notícia de la prematura mort de Matthew Perry, conegut mundialment pel seu paper de Chandler Bing a la deliciosa i genial sèrie Friends. L'actor moria als 54 anys, molt jove, al seu domicili de Los Angeles. Sincerament, m'impacta, perquè les sitcom tenen allò, no? Aconsegueixen que sentis els personatges com a part de la teva família, i Chandler Bing era, entre tots els de Friends, el més increïble. Chandler va ser l'ànima d'aquesta sèrie, una de les sitcoms més icòniques i celebrades de la història de la televisió, amb 10 temporades i 235 episodis, rialles delicioses, gags recurrents, fílies i fòbies que enamoraven, inseguretat, tendresa, amistat. Tot això va ser el personatge que va crear aquest actor que ara ens ha deixat. Molta tristesa, però algú que ens ha fet riure com pocs, ens cansa en pau, Matthew Perry, mentre Chandler es queda per sempre amb nosaltres.
Sempre, 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 sempre. No coneixia aquesta versió, eh? Ara m'està agradant. Sí.
Bueno, és una versió que he trobat una mica més soft, perquè el moment s'ho mereix.
És que és molt bèstia, eh? O sigui, la quantitat de missatges a les xarxes. Jo quan em vaig llevar i vaig veure el
post,
que dic... Vaig haver-ho de llegir dues vegades, perquè dic, no m'ho puc creure, o sigui, com pot ser que s'hagi mort? En plan, per mi està viu encara, saps? És com que és impossible que s'hagi pogut morir. És que
és un comiat mundial, eh?
Sí.
O sigui, és un personatge mundial.
Per sorpresa a tothom.
Sí, sí.
Va, qui necessitarà vitamines, però aquest
matí? Mira, és d'aquests dies, com et deia, que he d'anar en una mateixa direcció perquè penso que l'amor de Perry s'ho mereix. Vitamines per als fans de Friends. Ara cobra encara més sentit el fet que els 6 actors de la sèrie es van retrobar ara fa 2 anys a l'especial d'HBO Max, que la crítica va definir com la millor reunió de tots els temps i en què el repartiment protagonista va disseccionar algunes de les millors curiositats i anècdotes d'una sèrie que va marcar i marcarà generacions i que va canviar una mica el curs de la petita pantalla per sempre. Per a la posteritat quedarà la mordacitat i fina ironia amb què Matthew Perry va encarnar Chandler, les seves seqüències hilarants compartint pis amb Joey, per exemple, el seu rictus davant aquell "Oh, Dios mío" de Janis, la seva aversió al Dia d'Acció de Gràcies, o la genial i inolvidable trama sentimental que va esdevenir la seva relació amb Mònica. Chandler, quin personatge més meravellós.
No estic segur que molts tindrem aquella escena guardada al nostre record i a la nostra ment. Jo recordo un capítol en què Chandler i Joey no sortien del sofà.
Exacte.
Sí. Es passaven tot el capítol al sofà del pis i era molt divertit. No sé si guardeu algun moment...
Sí, de Chandler. Jo a Chandler sempre el recordaré amb el ball aquell que feia.
També,
quan es posava, content. Però ara parlaré una mica de per què el personatge per mi és tan impactant i tan meravellós.
Doncs som-hi, a qui no li arrencarà el cotxe?
Mira, tothom que ahir es va quedar glaçat amb la notícia de la desaparició de Matthew Perry. M'agrada molt un article que ha publicat al diari El Mundo Iñaco Díaz Guerra, que és cap d'esports, però parla de Chandler, que diu que no havien vist mai a la tele ningú com ell i de sobte van comprendre que no havien vist a la tele ningú com nosaltres, perquè venien d'una època en què teníem els personatges molt encasillats, el guapo encantador, el graciós simple, el feutic intel·ligent, el xulo vilanès, els estereotips es repetien i aleshores va arribar Chandler Bing. Friends no era seva, però se'n va apropiar ràpidament al 7è capítol, el de l'apagón, no sé si us en recordeu.
Sí,
es queda tancat en un caixer amb una supermodel i la resta és història. Jo crec que a partir d'aquí agafa una nova dimensió. El nerviosisme el consumeix, cada frase que pronuncia és pitjor que l'anterior. Un xicle seria la perfecció, li diu. Busca refugi en els amics i l'humor és l'única via que troba per bregar amb els dubtes, els errors i sobretot les seves inseguretats. En aquest moment penses, milions de persones van pensar, aquest sí que sóc jo. Aquí, més ben dit, com aquest sí que puc ser jo. I aquesta va ser la màgia de Matthew Perry, de Chandler, veritablement pura màgia. A mi em va copsar la notícia ahir, em va afectar.
A mi també.
Sí.
Són aquests personatges que no els coneixeràs mai a la vida.
No, però dels set teus...
tenen a veure amb tu, no sé, d'alguna manera.
I una persona que és completament diferent a tu en el sentit que ell és milionari i... al cap i a la fi, o sigui, t'estàs enamorant d'un personatge que és ficció, que no és real. Mm-hmm. Dius, com pot ser que m'hagi tocat tant l'amor d'una persona? Perquè si tu recordes la seva trajectòria, si dius, diguem, 4 o 5 pel·lícules o sèries on ha sortit, si dius, no ho sé, perquè és que només el recordo...
No, i no em va sortir a tantes.
N'hi ha unes quantes, no masses.
No masses.
La gent el recorda
per fer...
Va
fer amb Bruce Willis,
sí,
em sembla.
Sí, ha fet diverses pel·lícules, ha participat en més sèries... Sí. Però, clar, el personatge de Chandler és universal.
Mític. Avui record pel Chandler Bing de Friends, per Matthew Perry. Gràcies, Rafa. Fins ara.
De res.
La caravana, l'informatiu.
I en plana informativa comencem mirant cap al Pròxim Orient. Aquest diumenge Israel ha continuat intensificant la seva ofensiva terrestre a Gaza, enviant noves tropes i atacant més de 450 objectius del grup islamista Hamas.
Al nord de l'enclavament palestí s'han reportat forts enfrontaments entre les tropes israelianes i els milicians de Hamas. Després de 23 dies de guerra, l'ofensiva terrestre s'ha tornat més evident en els darrers dies, tot i que les autoritats israelianes prefereixen, diuen, referir-se a ella com a expansió de les activitats terrestres. Els combats a Gaza s'han intensificat, com dèiem, però sembla que encara no han assolit el seu punt més àlgid. En l'últim dia, les tropes israelianes han atacat més de 450 objectius militars de Hamas en diversos punts de Gaza. Els objectius inclouen magatzems del grup, llocs d'observació i també posicions de míssils antitanc.
I milers de persones han entrat en diversos magatzems i centres de distribució d'ajuda humanitària de l'ONU a Gaza i s'han endut farina i altres aliments bàsics de supervivència, així com productes sanitaris i d'higiene, segons ha informat l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins.
El seu director a la franja l'enviat de Gaza, Thomas White, ha assegurat en un comunicat que la gent està espantada, frustrada i també desesperada. Per això l'ONU alerta que l'actual sistema d'entrada d'ajuda humanitària des d'Egipte, que només ha permès, ho hem explicat, fins a l'arribada de 80 camions, no funciona i exigeix, per tant, un subministrament continu de recursos per atendre aquesta catàstrofe humanitària.
I d'altra banda, l'ONU ha alertat aquest diumenge que la xifra de civils morts a Gaza és totalment inacceptable en un discurs des del Nepal i coincidint amb les informacions del Ministeri de Salut de Gaza, que situen en més de 8.000 els morts des de l'inici de la guerra. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la protecció dels civils és primordial.
Així mateix, l'Organització Mundial de la Salut ha expressat la seva preocupació pel fet que Israel hagi reclamat a la mitja lluna palestina evacuar l'hospital Al-Quds. Aquesta societat palestina ha informat a través de les xarxes que ha rebut amenaces greus per part d'Israel d'evacuar aquest hospital de la Franja de Gaza perquè asseguren que serà bombardejat. El secretari general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha assenyalat que és impossible evacuar hospitals plens de pacients sense posar en perill la seva vida i ha recordat també que, d'acord amb la llei humanitària internacional, l'atenció sanitària sempre ha de ser protegida.
A tot plegat, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha demanat al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que permeti l'entrada immediata d'ajuda humanitària a Gaza.
Segons ha informat en un comunicat la Casa Blanca, aquest diumenge Biden ha mantingut una conversa telefònica amb Netanyahu on li ha reiterat que ha de complir amb el dret internacional que prioritza la protecció dels civils. Biden ha subratllat que les forces de defensa israelianes han de fer tots els esforços necessaris per diferenciar entre terroristes i civils palestins.
Mentrestant, a Catalunya, la comunitat jueva s'ha concentrat aquest diumenge a la tarda a Barcelona en record a les víctimes de Hamas.
Ho ha fet en un acte convocat per la comunitat jueva de Barcelona, que en un manifest ha acusat a bona part del món de falta d'empatia cap als hostatges israelians a mans de Hamas. Segons l'entitat, l'organització palestina ha dut a terme un atac terrorista retransmès, diuen, en temps real a través de les xarxes amb l'objectiu de segrestar i matar civils, fent, diuen, el major mal possible.
Per contra, unes 1.200 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana, s'han aplegat aquest diumenge a la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar la situació a Gaza i exigir l'alto el foc immediat.
És una de les concentracions pro-palestines que s'han fet en una cinquantena de municipis catalans, com ara Lleida, i que han estat convocades per la comunitat palestina de Catalunya i prou complicitat amb Israel. Parla Salah Jamal, cofundador de la comunitat palestina de Catalunya.
Com ja han començat a, suposo, l'entrada terrestre, que per nosaltres no significa gran cosa perquè porten 20 dies matxacant la població civil i amb el pretext d'acabar amb Hamas. I nosaltres els palestins dèiem, si realment volen acabar amb Hamas, per què destrossen les ciutats i la infraestructura i els hospitals i les ambulàncies i 8.000 morts, la majoria civils?
I entre les proclames que s'han pogut sentir a la plaça de Sant Jaume i a Gaza no està sola o Israel assassina Europa patrocina. A la trobada també s'hi ha llegit un manifest que demana aturar el genocidi i el comerç d'armes amb Israel.
I un miler de persones, entre les quals hi ha un centenar de personalitats del món cultural, periodístic i social, han signat un manifest que exigeix precisament aturar la guerra a Gaza.
Sí, el text publicat aquest diumenge al diari El País condemna els atemptats de Hamas, però alerta que les seves accions no poden servir per justificar el genocidi que practica Israel contra el poble palestí. Els signants asseguren que tant val una vida israeliana com una de Palestina, i entre els signants s'hi troben Sílvia Pérez Cruz, Mercedes San Pietro, Vicky Peña, Clara Lago, José Corbacho, Miguel Ríos, Rosalén, Juan Diego Boto o José Sacristán, entre d'altres. El manifest denuncia els crims de guerra d'Israel i demana també d'aturar una atrocitat que amenaça, diu, la pau mundial.
Més qüestions pendents avui de l'Assemblea Plenària Extraordinària que ha convocat la Conferència Episcopal Espanyola. Tots els bisbes participaran de manera online o presencial.
Aquesta assemblea, centrada en la qüestió dels abusos sexuals comesos per membres de l'Església, tractarà l'estudi i també la valoració de l'informe presentat pel Defensor del Poble aquest mateix divendres i l'estudi de la sol·licitud del despatx Cremades i Calvo Sotelo per ampliar el termini de lliurament dels treballs que realitza per encàrrec del mateix episcopat. En acabar els treballs de l'Assemblea Plenària Extraordinària, la conferència n'informarà els periodistes.
Tot plegat després que el cardenal Joan Josep Omella hagi reiterat aquest cap de setmana la petició de perdó de l'Església a les víctimes d'abusos. El també arquebisbe de Barcelona s'ha lamentat que alguns mitjans hagin extrapolat intencionadament les dades de l'informe del Defensor del Poble.
Sí, Ángel Gabilondo, recordem-ho, presentava divendres aquest informe sobre els abusos sexuals en l'àmbit de l'Església Catòlica i el paper dels poders públics públics que li va encarregar el Congrés dels Diputats. Dissabte, el també president de la Conferència Episcopal Espanyola denunciava a través de la xarxa social X que les xifres extrapolades per alguns mitjans són mentida i tenen, diu, la intenció d'enganyar. Segons una enquesta inclosa en l'informe sobre abusos a l'Església, un 1,2%, és a dir, unes 440.000 persones poden haver patit abusos sexuals en entorns religiosos. No obstant, el cardenal no ha dubtat en defensar l'informe i també ha aprofitat una vegada més per demanar perdó a les víctimes.
Avui en parlarem de tot plegat d'aquest informe i en aquest programa amb Jesús Díaz Sariego. Ell és president de la Conferència Espanyola de Religiosos. D'altra banda, però, el papa Francesc va recordar ahir diumenge que la reforma més gran a l'Església és adorar Déu i estimar els germans amb el seu mateix amor per sobre de qualsevol idea bonica.
Ho va expressar durant la missa amb qui es va tancar de manera oficial la primera part de la 16a Assemblea General del Sínode sobre la Sínode. El pontífex va subratllar que l'Església ha de ser adoradora del servei, especialment acompanyant els fràgils, els febles i també els descartats, tal com es recull de manera destacada en el document final del Sínode publicat dissabte a la nit. El Sant Pare, a més, va mostrar la seva preocupació precisament pels que ho passen pitjor en un context mundial de guerres i de grans fluxos migratoris.
I el document de síntesi de la primera sessió del Sínode, un escrit de 42 pàgines, reflecteix les conclusions dels treballs realitzats des del 4 d'octubre.
Un document que es divideix en tres parts. Una primera sobre el rostre de l'Església sinodal, una segona sobre la necessitat de tots els cristians, siguin deixebles, missioners, i la tercera sobre teixir vincles i també construir comunitat. També hi ha un apartat final titulat Per continuar el camí. Cadascun d'aquests temes es divideix alhora en diferents apartats en els quals s'assenyalen els punts de coincidència, així com les qüestions per afrontar i les propostes.
Obrim plana política. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat aquest diumenge el suport del seu partit a l'amnistia dels independentistes catalans que aquest dissabte va avalar el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez.
Illa ha dit que cal deixar enrere la por, la rancúnia i el ressentiment i avançar amb la confiança i il·lusió cap a una governança de l'Espanya real, plural i diversa.
No volem mirar enrere a mira o amb rancúnia. Demano als que estan temptats de caure en el ressentiment, que superin aquesta temptació. El ressentiment és una benzina políticament molt útil, perquè és molt excitant, molt estimulant, però és molt perillosa socialment.
En un discurs durant el Consell Nacional Extraordinari dels Socialistes Catalans, Illa ha citat diverses frases dels expresidents de la Generalitat, Josep Tarradellas i Pasqual Maragall, per avalar que els valors que, segons ells, propugna el Partit Socialista sempre han contribuït, diu, a la democràcia espanyola. Com va fer dissabte el Comitè Federal del PSOE, Illa ha dit que l'amnistia és un sí a la convivència, al retrobament, a la generositat sense ingenuïtat i un sí a la Constitució espanyola.
Per contra, la Fundació per a la Defensa de la Nació Espanyola ha congregat aquest diumenge al migdia unes 100.000 persones a la plaça de Colón de Madrid per protestar contra l'amnistia als independentistes catalans, segons la delegació del govern espanyol a Madrid.
Amb el lema Per la unitat contra l'amnistia i el cop de Sánchez, la concentració ha comptat amb el suport explícit de Vox i també de diverses entitats espanyolistes. Les pancartes, els discursos i els crits s'han centrat sobretot en qualificar la decisió de Sánchez de traïció i de porta oberta, diuen, a un futur referèndum d'independència que els congregats s'han conjurat, sobretot en intentar evitar. El president de Vox, Santiago Abascal, ha acusat el PSOE de voler perpetrar des de la Moncloa el mateix cop que va perpetrar la Generalitat l'any 2017. A més, ha qualificat de vergonyós l'aplaudiment dels membres del Comitè Federal del PSOE a Sánchez quan va avalar l'amnistia.
Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apel·lat als membres del PSOE contraris a l'amnistia a actuar contra la seva aprovació.
Durant l'acte de clausura de la manifestació del PP a Màlaga contra l'amnistia, el Popular ha dit que és necessari que els contraris a aquesta llei aixequin la veu.
Y sí, los pocos que hacen como que levantan la voz en el Partido Socialista deciden sin hacer nada, serán igual de cómplices de los que callan y de los que aplauden.
Feijóo ha assegurat que l'esquerra constitucionalista no la reconeix ningú i que està a punt de ser eliminada, diu, de la fase del PSOE. El cap dels populars ha dit que els socialistes contraris a l'amnistia s'han d'unir a ells i exigir una nova convocatòria electoral. En darrer lloc, Feijóo ha admès que Sánchez i Yolanda Díaz potser podran fer govern, però ha anticipat que tard o d'hora hi haurà un canvi.
Més qüestions. El raper mallorquí Josep Miquel Arenas Baltoni, que ha arribat aquest diumenge a l'aeroport de Palma després d'estar 5 anys i mig exiliat a Bèlgica per evitar complir 3 anys i mig de presó per amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la corona.
Després de confirmar-se divendres al migdia que la pena havia prescrit, Baltoni va sortir en cotxe de Bèlgica la matinada de divendres a dissabte. Aquest dissabte al vespre va arribar a Barcelona i diumenge l'endemà va agafar un avió en direcció a Mallorca. Un cop aterrat i després d'abraçar-se amb amics i familiars, ha admès haver comès errors, però diu que no és moment de penedir-se'n i que ha valgut la pena. Ha admès que l'exili ha estat dur, però que ha suposat un creixement com a persona i també com a professional.
I l'actual alberg de l'Espluga de Francolí, Xenescat, al terme de les Masies, ha tornat a homenatjar les Brigades Internacionals 85 anys després de la seva retirada.
És en aquest punt on el 25 d'octubre del 1938 es van acomiadar 2.000 soldats d'arreu del món que van lluitar amb el bàndol republicà i on aquest diumenge s'ha recordat el seu compromís antifeixista. Entitats memorialistes, com la Miquel de les Brigades Internacionals, han alertat sobre l'ascens del feixisme amb la mirada posada en els més joves. A la mateixa línia, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha reivindicat les polítiques de memòria històrica.
En un moment d'ascens de l'onada reaccionària global, cal reforçar la dimensió pedagògica de les polítiques de memòria, perquè les noves generacions no van conèixer el franquisme i la lluita per la democràcia, entenguin que darrere de cada dret i de cada llibertat hi ha hagut una lluita pel seu assoliment.
Més qüestions. Catalunya ha rebut més de 1.400 menors no acompanyats entre gener i setembre de 2023. És un 20% menys que el mateix període de l'any passat.
La diferència es deu en part a l'elevat nombre de refugiats d'Ucraïna que van desplaçar-se a Catalunya durant el 2022 i que van representar el 15,8% del total de joves que va atendre la DGAIA. Gairebé tots els menors que han arribat enguany són nois i més de la meitat tenen 17 anys. Només l'1,5% té entre 11 i 13. Pel que fa a la procedència, 4 de cada 10 ve del Marroc, mentre que el 39% procedeix de països subsaharians. Pel que fa als refugiats d'Ucraïna, enguany només representen el 0,3% del total.
I parlem també de mobilitat. Entitats contràries al perllongament de la carretera B40 fins a Sabadell han publicat un comunicat denunciant l'impacte d'aquesta infraestructura en el medi ambient, en la salut i en la mobilitat dels ciutadans del Vallès Occidental.
La plataforma Stop C58 Ronda Nord, la campanya contra el quart cinturó i la plataforma Aturem el quart cinturó han acusat el PSC d'haver forçat l'acord amb la Generalitat per aquesta carretera a canvi d'aprovar els pressupostos d'aquest any, un fet que qualifiquen de xantatge ambiental. Segons aquestes entitats, el quart cinturó destruirà el mosaic agroforestal de la Plana del Vallès de gran riquesa biològica i també la connectivitat amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac i la Via Verda fins a Collserola. Per tot plegat, proposen com a alternatives de mobilitat al Vallès Occidental un bitllet únic de transport públic o també la creació d'un tramvia entre les ciutats del Vallès.
I la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament el projecte executiu per implantar un nou carril bici al passeig de Joan de Borbó, Comte de Barcelona, en el tram comprès entre els carrers de Ginebra i de l'Escar, al districte de Ciutat Vella.
Sí, està previst que comencin a principis d'any i que tinguin una durada de 5 mesos. Aquest tram permetrà enllaçar la ciutat amb la façana marítima a través dels futurs carrils bici de la Via Laietana i del passeig de Picasso. El nou itinerari ciclista, inclòs en l'àmbit del port, s'afegirà als carrils bici ja existents en aquestes zona i amb aquest nou eix es pretén alliberar el passeig més proper al port del pas d'aquests vehicles, evitant també conflictes de convivència amb els vianants.
I un accident entre diversos vehicles aquest diumenge a la tarda a l'AP7 provocava almenys 15 quilòmetres de retencions cap a Barcelona.
Segons informava el Servei Català de Trànsit, l'accident tenia lloc al punt quilomètric 126 a la Roca del Vallès i deixava un sol carril obert a la circulació. Per buidar la congestió, Trànsit obria un carril addicional en sentit contrari. L'afectació s'estenia també a les carreteres C-17, entre l'Ametlla del Vallès i la Garriga, i entre Granollers i Llinars del Vallès a la C-35.
Avancem amb més qüestions. El Pla de Barris de l'Ajuntament de Barcelona ha iniciat tot un seguit d'accions per combatre la soledat no desitjada als barris de Verdun, Prosperitat, el Carmel i Can Baró.
D'aquesta manera s'amplia el projecte pilot iniciat el curs passat a la zona nord, Ciutat Meridiana, Torre Baró i Villabona, i que ha permès rescatar de l'aïllament un total de 25 persones. Aquest projecte s'enmarca en el desplegament de l'estratègia municipal contra la soledat 2020-2030. El nou projecte s'ha iniciat aquest mateix mes d'octubre amb la creació d'una taula comunitària interdisciplinària interdepartamental en cadascun dels territoris on s'implanta. L'enquesta municipal Òmnibus del 2022 revela que més de 70.000 persones se senten soles sovint o molt sovint a Barcelona.
En l'àmbit sanitari, les activacions del Codi Ictus de Catalunya han pujat un 38% els últims 4 anys, situant-se l'any passat en més de 8.700.
El govern subratlla que d'aquesta manera cada any augmenta també el nombre de persones tractades amb celeritat a la fase aguda d'aquesta malaltia, que l'any passat va afectar més de 13.400 persones. Gràcies als tractaments actuals i a l'actuació ràpida en els primers minuts o hores, actualment el 55% dels afectats poden tornar a fer una vida independent i satisfactòria al cap de 3 mesos. El Codi Ictus és un protocol d'actuació urgent a Catalunya que coordinen el sistema d'emergències mèdiques i el telèfon 112 per identificar ràpidament casos com aquests.
I uns 70 voluntaris han recollit aquest dissabte a Blanes 150 quilos de deixalles durant la segona neteja del fons marí i les platges que s'han fet al voltant de la roca de Sa Palomera i les cales adjacents, Sant Francesc i Sa Forcanera.
La majoria dels residus recollits han estat borilles de cigarretes, material higiènic com ara tovalloletes, llaunes, envasos i embolcalls, però també s'han retirat trossos de roba i sabates, així com restes de boies de senyalització esmicolades pel temporal. Els residus d'aquesta neteja que organitza el Departament de Residus i Neteja de l'Ajuntament de Blanes ja han estat traslladats a la deixalleria municipal.
En successos, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut 3 homes de 24, 26 i 29 anys a Òdena i Madrid relacionats amb un segrest a Guissona per un presumpte deute vinculat amb el tràfic de marihuana.
Els fets van passar el dia 19 d'octubre quan la víctima va explicar a la comissaria dels Mossos d'Igualada que dos homes l'haurien segrestat per un deute vinculat amb el tràfic de marihuana i l'haurien portat a un polígon industrial abandonat d'Òdena en un vehicle. Els investigadors van localitzar el cotxe a una gasolinera i van detenir els presumptes segrestadors. En el marc de l'operatiu, la policia va identificar el que hauria estat l'ideòleg del segrest a Madrid, on va ser detingut per la Policia Nacional a l'aeroport de Barajas.
I Hollywood i el món continua plorant la mort de l'actor Matthew Perry a l'edat de 54 anys.
Conegut popularment per interpretar el paper de Chandler a Friends, l'actor va aparèixer inconscient al jacuzzi de la seva mansió, situada a Los Angeles. La seva assistent va ser qui el va trobar, segons va avançar el mitjà TMZ. A l'espera de practicar-li l'autòpsia, per ara es descarta que hi hagués una segona persona implicada, ni tampoc hi ha hagut rastre de drogues. I és que feia anys que Perry lluitava contra l'alcohol i també les drogues. De fet, l'any passat va publicar les seves memòries on explica com va haver de fer-hi front ja de ben jove, de fet, mentre interpretava el personatge de Friends. A hores d'ara, el nucli dur de la sèrie, els personatges amb qui va compartir més moments, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc i David Schwimmer, no s'han pronunciat, però fonts properes citades per mitjans nord-americans diuen que estan colpits per la notícia.
I també hem de lamentar la mort de l'actor de doblatge Jordi Vila, que va cantar bona part de les introduccions als dibuixos animats de TV3 dels anys 90, com Bola de Drac, Musculman o les Tortugues Ninja, ha mort aquest diumenge, segons ha anunciat el Sindicat Professional d'Artistes de Doblatge de Barcelona.
Vila també va posar veu al monstre Bu de Bola de Drac, el Musculator, protagonista de Musculman, o el Mussol de les Tres Bessones. Tant el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, han lamentat la mort del doblador i cantant els seus respectius comptes de Twitter.
I Barcelona ha celebrat aquest cap de setmana una nova edició de la Gran Trobada Barcelona Dibuixa amb 27 entitats col·laboradores i 33 propostes.
Amb activitats orientades a tota la família, la ciutadania ha gaudit de laboratoris d'experimentació creativa, projectes col·laboratius, sessions introspectives o també tallers lúdics. Aquesta edició ha ampliat horaris i ha incorporat tallers nocturns per a públic adult i ha tingut especial record també pel pintor Pablo Picasso en l'any de la commemoració del 50è aniversari de la seva mort i el 60 de la inauguració del Museu Picasso. L'arquitecte i pintor Juan García Hernández ha explicat en què ha consistit una de les activitats relacionades amb Picasso.
Gira al voltant del 50è aniversari de la mort de Picasso i com Picasso no va tornar a la ciutat després de la Guerra Civil, aquesta activitat el que vol fer és un retrat imaginari, un paisatge imaginari de la ciutat per explicar-li com és la ciutat molts anys després que ell la visités per última vegada.
I entre els artistes que han participat del Barcelona Dibuixa hi ha hagut Eva Lutz, Julio César Palacio, Clara Saura Rosso o Marta de los Pájaros.
I la Festa de la Literatura Cosmòpolis ha plegat més de 8.000 assistents al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i ha superat les 6.000 de l'edició del 2021, que es va celebrar en format especial, presencial i telemàtic.
Segons ha informat l'organització, s'han superat en aquesta 12a edició els 8.397 visitants que han pogut gaudir de 40 activitats amb autors com Salman Rushdie, Jarvis Cocker, Enrique Vilamates, Débora Levy, Eva Baltasar i Sara Mesa com a protagonistes. L'esdeveniment ha durat 5 5 dies i ha inclòs diàlegs, col·loquis, recitals, performance, instal·lacions i concerts al voltant de la literatura oceànica, la llibertat d'expressió i el Marroc contemporani.
I Girona s'ha omplert de gent aquest diumenge en el marc de les Fires de Sant Narcís 2023.
Un dels actes destacats del matí era la tradicional missa celebrada en honor al patró de la ciutat, que, com dèiem, és tradició, i es feia a les 11 del matí a la Basílica de Sant Fèlix. L'administrador diocesà, Lluís Sunyer, era l'encarregat de predicar l'homilia que centrava en el retorn del bisbe a Girona i a la figura de Sant Narcís. La diòcesi de Girona no té bisbe des que es va morir el darrer Francesc Prado l'abril de l'any passat.
I fem un darrer punt cultural parlant de música. Love of Lesbian publicarà nou àlbum aquest 2024 i Santi Balmes ha confirmat que gairebé la meitat de les cançons tindran col·laboració.
Hi haurà moltes col·labos. És un disc que és una jornada de portes abiertes, hem fet d'alguna manera. O sigui, gairebé la meitat seran col·laboracions. Que la gent que vulgui escoltar exclusivament la meva veu no serà el disc que... el seu disc preferit. Però penso que si fan un exercici... Crec que és dels millors, t'ho dic de veritat.
El músic explica que recentment han acabat de gravar el treball i que ara estan amb les mescles. El disc arribarà 3 anys després de la publicació de Vent. El grup actuarà l'1 i 2 de novembre a la sala Rasmatàs i el dia 4 al Wissing Center de Madrid.
5 minuts que passen de 8:45 del matí. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
Plan esportiva.
La caravana.
I obrim plena esportiva parlant de futbol. Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Avui sabrem qui són els millors futbolistes del món en aquest 2023. France Football entregarà aquest vespre la pilota d'or.
Tindrem successors de Karim Benzema i Alexia Putellas, els guanyadors de la passada edició. Els noms que sonen amb més força són els de Leo Messi i Aitana Bonmatí. Els dubtes, però, s'esvairan aquest vespre a partir de les 8, quan al Teatre Châtelet de París, la revista France Football anunciarà els noms dels nous millors jugadors de l'any. Messi ve de guanyar el Mundial amb Argentina i la Lliga amb el PSG, mentre que Aitana ha guanyat el Mundial amb Espanya i la Lliga amb el Barça. En cas d'endur-se el premi, seria la 8ª pilota d'or per l'astre argentí, mentre que seria la primera per Aitana Bonmatí, donant suport a la de Sant Pere de Ribes. Hi haurà el president blaugrana, Joan Laporta, el vicepresident esportiu Rafa Juste, la institucional Helena Fort, el director de responsable del futbol femení Xavi Puig, el directiu Joan Soler i l'entrenador del Barça femení, Jonathan Giraldez. Per la seva banda, Fridolina Rolfo, Salma Parayuelo, Patrick Guijarro i Mapi León també viatjaran a París com a finalistes, però no podrà fer-ho Ochoa Ala, que està concentrada amb la seva selecció.
Un Barça, per cert, que aquest dissabte va perdre el clàssic.
Amb un doblet de Jude Bellingham, el segon gol al temps afegit, els blaugrana van ser superiors durant la primera hora de joc, però un xut del jugador de moda va esperonar els blancs, que va portar la batuta a la segona meitat i van acabar tenint el premi dels 3 punts. Aquesta és la lectura que en feia Xavi al final del partit.
Hem dominat 60 minuts, després el Madrid sí que és cert que ens ha fet patir aquella, uns últims 20 minuts, 25 minuts, que és on han arribat els gols, no? Jo parlaria d'efectivitat avui, la clau del partit. Nosaltres hem tingut 4-5 molt clares, no les hem encertat, o només una, i ells, doncs, de 2, 3 o 2.5, doncs, et fan 2 gols. Crec que això és el que ha marcat la diferència avui.
Al final del partit, el blaugrana Ilkay Gundogan va lamentar la derrota i es va mostrar sorprès per la falta de frustració al final del maig.
I was in the dressing room and, of course...
Vinc del vestuari i la gent estava evidentment decebuda, però després d'aquest resultat m'agradaria més decepció, és part del problema, va dir.
Per la seva banda, el Girona no té aturador i segueix co-líder de primera divisió.
També al temps extra va aconseguir la victòria al conjunt gironí amb una diana d'Adi Angel Herrera al minut 91. El golejador de la nit confessava que la fe i el no desesperar-se van donar els seus fruits.
No, yo creo que fruto del trabajo del equipo de no desesperarnos, de mantener nuestro arco en cero, de seguir creyendo hasta el final. Sabíamos que manteniendo nuestro arco en cero en cualquier momento nuestro potencial arriba es bastante bueno y por suerte ha caído de nuestro lado la moneda y pudimos pegar los minutos finales.
Només el Girona és capaç de seguir el ritme del Madrid a la Lliga. Els de Mitchell empaten a 28 punts en l'inici de les festes de Sant Narcís.
I a segona, l'Espanyol ha tornat a caure contra un rival directe en la lluita per l'ascens.
Després del Leganés, els de Luis García van perdre el Molinón contra l'Sporting de Gijón per 2-0 i es col·loquen quarts a 5 punts del Lega. Demà torn per recuperar sensacions contra el Mensajero a la primera ronda de la Copa del Rei.
Precisament, avui en parlarem del Barça, del Girona i de l'Espanyol en una tertúlia especial a partir de la 1 del migdia aquí a Ràdio Estel. I el Barça Atlètic s'imposa a l'Osasuna amb un gol in extremis de Marc Guiu.
És el nom del moment. Després de donar els 3 punts fa una setmana al Barça de Xavi, gràcies al seu gol contra l'Atlètic, ho ha tornat a fer. El gol al minut 92 donava la victòria a l'equip, que culminava una gran remuntada. El filial anava per darrere al Marc marcador des del minut 32, quan Yoldi materialitzava un contracop dels navarresos i superava la porteria d'Estràlaga. El gol de l'empat el feia Pau Víctor i no arribava fins al minut 79. Ara els de Rafa Márquez són cinquens a la classificació amb 17 punts.
I en plana internacional, suspès el partit entre el Lió i el Marsella a França per l'atac al bus del Lió.
Un grup d'encaputxats va atacar ahir l'autocar on viatjava la plantilla de l'equip rival als carrers de Marsella amb pedres, bengales i tot el que van trobar. Diversos jugadors i membres de l'estaf han resultat ferits, sobretot l'entrenador de l'Olímpic de Lió, Fabio Grosso, ha hagut de ser atès a l'estadi i ha rebut 12 punts de sutura. De fet, la portada del diari L'Equip és la fotografia de Grosso amb el titular Fàstic i vergonya. El Marsella més un comunicat on condemna els fets i els qualifica d'inadmissibles.
El Barça de bàsquet tanca una mala setmana amb una nova derrota, en aquest cas contra el València Bàsquet.
7-6-8, el Barça veia com el València imposava la seva llei sota el lideratge de Jones, màxim anotador del partit, amb 18 punts. La sequera anotadora dels de Grimau penalitzava l'equip, que tot i així presenciava una exhibició d'Hernán Gómez, que feia un dels seus millors partits anotant 22 punts, tot i que l'equip, després d'un mal segon quart, intentava remuntar en els últims períodes, aconseguint a les acaballes del maig empatar el marcador, no era suficient per imposar-se als valencians. Sobre la lesió de la Provítola, un dels jugadors claus per aquest Barça, Grimau no sap quan tornarà.
No te sé decir exactamente. Estamos, bueno, cuando se recupere bien, no hay prisa. Evidentemente, cuanto más rápido, mejor. Pero lo importante en estos casos es que se recupere bien.
Amb aquesta derrota, els blaugrana cauen al tercer lloc de la classificació, precisament per darrere del València.
Victòria patida també dels Baxi Manresa contra el Covid en Granada per 90-84 al Nou Congost.
Els de Pedro Martínez anaven per davant tot el maig, arribant a posar-se en algun tram amb 19 punts d'avantatge. No obstant això, el Baxi patia els últims minuts quan la Granada arribava a retallar la distància tan sols 5 punts a falta de 2 minuts pel final. Amb 22 punts i 23 de valoració, Brandon Taylor era la figura més destacada del bloc manresà en els últims instants, però Badio era el que s'encarregava de sentenciar el maig amb un triple. Amb aquest nou triomf de Pedro Martínez ja sumen la tercera victòria consecutiva com a locals aquesta temporada.
I un Andorra inspirat s'ha imposat amb facilitat al Baskonia a casa per 85-68.
Un Baskonia, recordem, molt marmat per les baixes, encaixava amb aquesta derrota la seva cinquena desfeta consecutiva. Els andorrans, amb una rotació més àmplia que l'equip local, guanyaven un partit seriós, registrant bons números en el tir i sense baixar la guàrdia. Aconseguien emportar-se el match sense excessiva dificultat. El jugador americà del Morabanc Andorra, Markel Starka, liderava l'equip anotant 13 punts. Recordem que l'Andorra és sisè amb 8 punts.
Amb motor, victòria de Jorge Martín al Gran Premi de Tailàndia de MotoGP, que el deixa només 13 punts de liderar la classificació.
Només falten 3 curses perquè acabi la temporada i la lluita entre Pecco Bagnaia, l'actual líder del Mundial, i Jorge Martín, el seu màxim perseguidor, està més viva que mai. El doblet a l'esprint i a la cursa llarga feia embutxacar-se 37 punts molt valuosos al madrileny. Per fonamentar la quarta victòria del curs, a Martín li calia una bona arrencada a l'inici, molta solidesa al final per no deixar-se intimidar pels intents d'avançament de Bagnaia i Binder, segon i tercer respectivament. Marc Márquez setè i Aleix Espargaró vuitè, després de perdre 3 llocs per una sanció, eren els millors dels catalans. Martín no podia amagar la seva felicitat al final de la cursa.
Una carrera llena de cosas, creo que ha sido la más bonita de mi vida. Quizá disfruté más del 2018 que en el Mundial, pero en cuanto a pelea y entrar tres en meta, creo que ha sido increíble. Y creo que desde fuera los espectadores habrán disfrutado.
En Moto2, un murcià frustrava el primer match ball d'un altre murcià. Fermín Aldeguer guanyava i impedia a Pedro Acosta la consecució del títol. El tercer lloc del podi era pel local Chantra. El colombià David Alonso, per la seva banda, guanyava la cursa de Moto3. Furusato, Beiser eren segon i tercer respectivament. I el valencià Jaume Macià, que segueix líder a la general d'aquesta categoria, malgrat haver quedat quart.
I en Fórmula 1 és el dia de la marmota.
Perquè Max Verstappen no es cansa de guanyar. Ahir, nova victòria, l'autònomo Hermano Rodríguez, ja en van 16 aquesta temporada, superant el rècord de triomf en una sola campanya que ell mateix va instaurar en 15 l'any passat, i igual Alain Prost com el quart pilot amb més victòries a la història de la Fórmula 1. Verstappen, però, no ho va tenir tan fàcil, va haver de començar darrere dels Ferrari i es va beneficiar de l'accident del seu company, l'heroi local Checo Pérez, que no va poder ni completar la primera volta. Precisament el mexicà explicava aquest moviment després de la cursa al micròfon de Dazón.
Sin duda triste, ¿no? Pero hoy era mi oportunidad. Tuve muy buena arrancada y solo estaba pensando en ganar la carrera, no quería estar en el podio. Llevo 2 años seguidos estando en el podio y la verdad es, si te soy sincero, solo pensaba en ganar el día de hoy.
A partir d'aquí, simplement va tenir més ritme que Leclerc i va fer-se amb la victòria fins i tot després de la ressortida per la bandera vermella provocada per Magnussen, no per Verstappen, sinó per Magnussen. Hamilton i Leclerc acompanyaven a l'holandès al podi amb Sainz de nou quart i Alonso fora de combat per problemes a l'Aston Martin.
En handbol, el Freaking Granollers aconsegueix remuntar i s'endú la victòria contra el Puerto Segundo per 35-28.
Un Puerto Segundo que sorprenia fent un bon inici de partit i se situava al minut 12 amb un avantatge de 4-9. Després d'uns minuts de poc, en cert en atac, Antonio García i Guijarro tornaven l'avantatge al Granollers, que al temps de descans ja guanyava guanyava per 17-12. A la segona meitat, els d'Antonio Rama aconseguien trencar el partit definitivament, aconseguint un resultat final de 35-28 que els deixa tercers a la classificació amb 13 punts per darrere de Barça i Irún.
I en hoquei patins, victòries aquest diumenge del Noia i del Caldes, mentre que el Lleida ha salvat l'empat.
El Noia que guanyava a la pista del Reus Deportiu 2-3 en un partit molt ajustat. Després d'una primera meitat sense gols, els de Sant Sadurní s'avançaven 0-2 al marcador, amb dos gols de falta directa en mig minut de Martí Gavarró. Julià retallava distàncies amb l'1-2 gràcies a una assistència de Rojas, però l'alegria durava poc perquè Bargalló en un contraatac posterior feia l'1-3. Canal retallava distàncies amb el 2-3 al 37, però els reusencs no aconseguien empatar. Per la seva banda, Sant Just, segon a l'hoquei Lliga, perdia a la pista del Caldes, molt sòlid en defensa, per 2-0. El Lleida, d'altra banda, empatava a casa contra el Ribes per 2-2. Els visitants s'avançaven dues vegades i el Lleida aconseguia empatar els dos cops. El Barça segueix líder a la classificació general, seguit del Sant Just i del Noia.
I finalment, a waterpolo, el Mediterrani s'ha imposat amb contundència 8-16 en la quarta jornada de la divisió d'honor femenina.
Efectivament, un Mediterrani que no donava cap opció al canoe en dominar tots els quatre períodes per embutxacar-se una nova victòria que les deixa terceres a la classificació amb 11 punts per darrere del Sant Andreu, líder amb un partit més, i del Sabadell.
8:45 del matí, gràcies, Pol, fins ara.
A tu.
Anem a la cara B.
Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Doncs vinga, obrim la cara B d'aquest programa, la cara B informativa. Que ens expliques avui, Núria, la cara B?
Avui el nostre primer destí tornen a ser els restaurants.
Bueno,
al final ens engreixarem.
M'apunto.
No, impossible estalviar amb tu, eh?
Sí, impossible. No, perquè tornem a parlar de menjar.
No sé
si ho recordareu, però el divendres en aquesta secció us explicava que el restaurant Arcano, que està al Born de Barcelona, i també el restaurant de Fox and Hounds, que està a Salou, són els dos millors restaurants d'Espanya, segons les opinions de TripAdvisor. Us en recordeu?
Sí, tant. Sí.
Doncs avui seguim descobrint nous restaurants, perquè ara mateix us explicaré quins són els dos dels millors restaurants vegetarians de tot el món. Vegetarians, eh? Tenim algun vegetarià a la sala?
No.
Jo diria que no.
No.
A mi m'agrada.
Sí, jo no m'importa. Si dius Nemi, et diré sí.
La Júlia se suma.
Qüestió de menjar, Júlia?
Sí, està bé. No, perquè sigui com sigui, jo crec que tots coneixem alguna persona que és vegetariana o vegana, o crudi vegana, que això ja és una
crudi
altra
vegana,
lliga.
Eh?
Sí. Saps el que és?
No, jo no.
És a dir, tot el que menja és cru, no pot ser cuinat, va així, no?
La sent cru?
I a més tot és tot vegà, és a dir, res que provingui dels animals.
Bastana crua.
Sí, bàsicament es limita a menjar bastana crua.
Bugs Bunny és crudi vegà.
Ah, sí?
Clar, i un conill...
Ah, pensava que parlaves de Bad Bunny.
No,
Bugs. Sorprendria, també.
Bad Bunny... Deixem Bad Bunny.
Sí, deixem-lo millor. El que us deia, sí, com sigui, jo crec que tots coneixem alguna persona que ho és, per tant, això li interessa. Atenció, perquè en aquest cas, dos dels millors restaurants vegetarians del món estan a Barcelona. Mm-hmm. Ens tornem a que juguem a casa, eh? Concretament a la Rambla de Poblenou. Sí. Val? Si anem
els dos,
sí. Estan bastant a prop, un de l'altre. Llavors, si anem al detall de tot plegat, el més ben posicionat dels dos és el Blue Bar, val? El segon millor restaurant vegetarià del món, segons aquest rànquing del 2023 de TripAdvisor, on hi trobem una extensa carta plena de propostes, com ara pizza casolana. Està molt bé, això. Entrepans gourmet, que no sé fins a quin punt...
Ha fet un no, aquí. Oh.
Clar,
no.
Està molt bé. És que jo crec que ens esperàvem tots amanida. És veritat.
Pizza, uau.
Wow.
La pizza vegana o vegetariana és fàcil de fer.
Sí.
Jo sempre agafo de verdures.
Pot portar pinya.
Exacte.
Sí, clar, pot portar pinya.
Sou de pizza amb pinya?
No.
Podem obrir aquest nom?
No. Només Paula Moreno en aquesta.
Jo també, eh? Jo
som... Tu sí?
Què dius?
Sí.
Doncs no podem ser amics.
No t'hi feia. Escolteu-me, aquest primer restaurant es diu Blue Bar. Puc fer una broma?
Sí, mai tant.
Per què blue? S'hauria de dir green, no?
També és veritat. No. No és cap broma.
És que és veritat.
És així.
En fi. El que dèiem, què ens hi trobem al Blue Bar? Doncs pizzas casolanes, entrepans gourmet o bols vegans, això sí, a més d'una gran selecció de sucs i còctels per acompanyar. Llavors, a més, el local és acollidor, eh? Jo l'he buscat i...
Sí, eh?
I ja està bé. Llavors, he fet una ullada dels preus i us he de dir que no és el restaurant més barat que conec,
no.
Vull dir...
Sempre...
Jo crec que una cosa vegana, vegetariana, ja és cara.
Sí, és cara.
Sí, la verdura ha pujat.
Sí, clar. I aquests sucs i còctels que fan tan raros,
també
de pera i tot.
Clar.
En fi, què us sembla? Bé, no? La provem?
Sí, sí.
Sí, és el segon millor de tot el món, eh?
Uau, el segon de tot el món, eh?
De tot el món, sí, sí. Llavors, per si no us ha convençut aquest, en tenim un altre, concretament es diu Brutal, amb B baixa, o B de València, que ocupa l'onzena posició de la llista. Tampoc està malament, si tenim en compte que hi ha 25 llocs. De les millors propostes vegetarianes del 2023. Aquest és un restaurant que també està, com dèiem, al Poble Nou, i és una hamburgueseria i cocteleria, val? Amb tocs sud-americans. Per tant... Està prou bé, no? Ens agrada.
Sí, sí, sí.
Heu provat mai una hamburguesa vegetariana, vosaltres?
Sí.
Es fan amb llenties, coses així, eh?
Amb frijoles.
Amb frijoles.
Estan bones, eh?
Sí,
estan bones. A mi m'agraden.
Llavors, a banda de les hamburgueses, també hi destaquen les tapes com un ceviche de yuca i moniato. No sé si us convenç, això.
Sí, sí. A mi el moniato...
M'agrada tot, no? I
la yuca també m'agrada.
A mi el moniato jo som molt partidari.
Sí. I res, en aquest cas, les ressenyes dels clients a TripAdvisor destaquen que aquest local és ideal per passar-hi una bona estona amb amics.
Escolta'm.
Per tant, ja ho sabeu. Ho tindríem, eh? Restaurant Blue Bar i Restaurant Brutal, dos locals de Poblenou que s'han colat a aquesta llista dels 25 millors establiments vegetarians de tot el món. Llavors, sempre dic, si algun oient hi va, que ens expliqui què tal l'experiència.
Home, estaria bé.
Avui li diria, si algun oient va a algun dels locals o restaurants dels que parlem aquí a la cara B, que hi vagi i que digui que n'ha escoltat a parlar a la caravana de Ràdio Estel.
Ara.
Fem les coses millor.
L'objectiu final sempre és que ens arribi un paquet, no?
Clar.
Gratis.
Per què no?
Fent...
Al Poblenou, que som molt crudivagants, veig, eh?
Sí.
Dius això.
Jo no he anat mai de la meva vida a un restaurant ni vegà ni vegetarià.
No? Jo sí.
Doncs jo ho recomano,
jo sí.
Eh?
Sí.
Som molt creatius, et sorprèn molt, perquè dius, els elements que tenen fan coses increïbles.
Fan de tot. Més cosetes, va.
Va, sí, canviem de tema i anem ara cap a Figueres, ciutat on aquest cap de setmana la Guàrdia Urbana ha denunciat els ocupants i conductors d'un total de 13 vehicles per circular, i atenció amb el que direm ara, traient bona part del seu cos per la finestra.
Ai.
Només podia passar a Figueres,
sí,
això.
És que...
Ai.
Què tal?
Passa, què passa a Figueres, Júlia?
Ja és res de bo. És que sempre passen coses. Em diràs, tenim en Dalí. Bueno, van exhumar les seves restes fa... No sé quan,
ja no el tenim, no?
És així. Una dona va dir que era filla seva i al final era fals. Sí. Vull dir, digue'm algú que passi bo a Figueres.
No és veritat. Té tota la raó.
Jo des que te conec que em fixo més, és veritat que sempre passen coses estranyes.
L'acústic.
L'acústica.
L'acústica, sí.
Ja està.
M'has dit una.
Bueno, ja està.
Però ets de Figueres, Júlia?
Sí.
Ah, ets de Figueres?
De Figueres.
Ah. No crec que s'estan coneixent
en
directe.
Quan m'interessa, si hi ha algú bo, dic que soc de Figueres. Quan no, diré que soc de Barcelona.
Júlia Julve, Núria Ros, Núria Ros, Júlia Julve.
I tu encantada, eh? Jo de Banyoles.
De Banyoles.
Gustat.
Sí. Maco, això, eh?
Ja anirem a l'Estany.
Sí? Molt maco, l'Estany. Escolteu-me. Això que us acabo d'explicar va passar el dissabte, no sé si hi era, Júlia, quan un grup... No seràs tu la protagonista d'aquesta notícia, eh?
Que aniria ella traient...
Un casament?
No.
Aquest, val. No, doncs així no.
A mi això de treure el cap
fatal,
em sembla cutríssim, si no m'hi trobaran.
Gran part del cos.
Mireu, us explico. Els fets van passar el dissabte quan un grup de persones feien com una mena de caravana, molt bé per dir-ho en aquest programa, de cotxes per celebrar un casament. Val? Això es fa.
Tot
correcte, en principi en ordre, fins que els conductors i també acompanyants d'aquests cotxes, que recordem n'eren un total de 13, van començar a treure gran part del seu cos per la finestra. Ai. I dic gran part perquè no estem parlant de que van treure les mans i van fer «Ai, s'han casat!». Bueno, estic fent ràdio, no m'han vist els oients, però que no van treure només les mans. Tot el contrari, ja van treure tot el cos menys les cames. De fet, a les imatges que circulen per les xarxes, veiem com algunes d'aquestes persones estan com assegudes a la porta del davant.
Vale,
esteu visualitzant?
On està la finestreta,
diguem-ne. On està la finestreta, tenien el cul posat allà.
Veus el cul allà, eh?
Clar, llavors... Això és perillós, eh?
Ah, clar, és
perillós. Llavors, per tot el que us acabo d'explicar, la Guàrdia Urbana de Figueres ha posat un total de 26 denúncies per infracció del Reglament General de Circulació. 26 denúncies que, com us deia fa un moment, apareixen en fotografies de les xarxes socials perquè veiem tot aquest seguit de persones fora del cotxe. I jo crec que són unes imatges que quedaran bastant marcades per la història, almenys uns dies.
Sí, eh?
Perquè són, sí, són curioses. Parlarà, són curioses.
Aquella gent no les oblidarà, eh?
No, home, 26 denúncies, déu-n'hi-do.
Sí.
Llavors, que per cert, la Guàrdia Urbana de Figueres també va tenir feina durant el dissabte a la nit, perquè a banda d'aquestes denúncies em va posar 6 més per consum d'alcohol al carrer.
Vinga, som-hi.
I 3 més per vehicles mal estacionats a la Rambla.
Re.
El que no sabem és si són de les mateixes persones. Espero que no, perquè si no el casament els hi va sortir
una mica car.
Sí. Llavors, aquestes són les coses que passen a Figueres.
Està bé.
Sí.
Donem un recull de notícies de Figueres.
Val.
Cada dia.
Una secció extra.
Sí, sí, sí.
Dedicada a Figueres.
Ui, li hauràs de donar una hora de programa de la cara bé. Com a mínim.
És veritat, és això.
Perquè m'amaga coses que passen.
És Figueres el nou Olot.
Jo, de Banyoles, no he sentit mai res dolent. O gairebé mai.
Mai res.
Ara dirà trapos sucios, però jo gairebé mai Banyoles és notícia per coses dolentes. Aviam què dirà. No,
no, no, és veritat. Banyoles és un lloc de bé.
Han de passar coses, òbviament.
Ja van estar la notícia top one amb lo del llac, saps?
Ja. Estany, sisplau.
Estany.
Estany ha donat molta corda.
Clar.
Sí.
Mai
no, perquè fa poc va fer 25 anys que, sí, que es, va, sí, sí, 25 es van ofegar tantes persones.
Però te n'has d'anar a fa 25
sí,
anys.
Sí, sí, al 1998, que és quan sí, vaig néixer jo.
Bona,
sí, sí, aquell dia, clar, jo no n'era conscient, però...
Ah, tu no existies, de fet, no?
Acabava de néixer.
Ah, clar,
però la meva mare m'explica que m'estava passejant per l'Estany i que allò semblava una clar. Pel·lícula.
Wow.
Mitjans, allà, clar, normal, eh? Van morir moltes persones.
Tu vas viure, per tant.
Sí,
tècnicament, sí.
Sí, sí.
Tècnicament.
Però en general tens raó, eh? A Banyoles passen coses bones. Voleu venir un dia a Banyoles?
Quan sí, ens convidis.
Sí, fem.
Doncs un dia fem...
No?
Allà no sé si hi ha restaurants vegetarians, per això.
Segur que sí.
Ara. Va, i de Figueres de Banyoles passem també a la musiqueta del
sí,
dia.
Sí, i avui sona així, va. Solo existe una, no hay limitaciones. Y si no me crees, pues me toca mostrárselo.
Donar la volta al món, això, eh?
Sí, sabem de quina cançó estem parlant,
sí,
eh?
Sí, i tant.
Sí. Això, estem escoltant Slomo, single de l'actriu i cantant Chanel Terrero, qui fa només unes horetes ha anunciat també l'arribada de nova música. Concretament serà aquest divendres, 3 de novembre, quan l'artista publicarà la seva nova cançó, atenció al nom, perquè es diu Loca, amb K, eh? Amb K. Això és molt de Figueres, eh?
Sí.
Loca amb K.
Sí, cada cara.
Chanelasso.
Un single, per cert, que no cantarà sola, eh? Sinó que ho farà al costat del cantant i raper Michael De La Calle, amb qui encara no havia col·laborat. Aquesta diuen que serà una col·laboració molt especial i que té números de convertir-se en un gran èxit. Ho veurem, perquè el divendres escoltarem en directe aquesta cançó. I de moment avui acabo la cara bé amb Slomo, la cançó, per cert, que va representar Espanya al Festival d'Eurovisió l'any 2022.
Vinga, doncs som-hi. Gràcies, Núria. Fins ara. Let's go. Llego la mami. La reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no es monetary. Me vuelvo loquito, todo lo clarí. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas go zoom, zoom, con mi boom, boom. Y le tengo ando zoom, zoom, a Miami. Y no se confundan, señoras y señores. Yo siempre estoy ready. Para romper cadera, romper corazones. Solo existe una.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència
i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
A punt d'arribar a les 9 del matí, us ho estàvem explicant a l'informatiu d'avui. La Conferència Episcopal Espanyola celebra aquest matí una assemblea plenària extraordinària on tots els bisbes participaran de manera online o presencial. Aquesta assemblea, centrada en la qüestió dels abusos sexuals comesos per membres de l'Església, tractarà l'estudi i la valoració de l'informe presentat pel Defensor del Poble aquest divendres al Parlament i l'estudi de la sol·licitud